Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és divendres, per fi, és divendres 18 d'agost del 2023, i avui la calor serà tan intensa com ahir. La sensació de xafogor a la costa continuarà sent molt acusada. Serà un dia tranquil, això sí, amb sol i alguns núvols poc importants, i al cap de setmana la temperatura encara pujarà més i la calorada s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve, i per tant podria convertir-se en la primera onada de calor de l'estiu. Per tant, molta paciència. Després de la constitució de les Corts i dels acords in extremis entre els independentistes i el PSOE, ja tothom mira a la que serà la gran i veritable batalla política, que és la investidura. De fet, la nova presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, es reuneix avui mateix amb Felip VI. És el tret de sortida protocolari a les negociacions. A hores d'ara no hi ha ningú que tingui els vots garantits, ni Pedro Sánchez. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana ja han deixat clar que una cosa és la mesa i l'altra la investidura, ni, òbviament, Alberto Núñez Feijóo, que ahir es va quedar amb un pam de nas, amb la cara pagava, quan va sentir els diputats de Vox votant el seu propi candidat. Segons diversos mitjans, el líder del Partit Popular no en tenia ni idea que això passaria. El cas és que, amb la investidura d'Armengol, els partits independentistes han aconseguit 4 acords: que el català es pugui utilitzar amb llibertat al Congrés dels Diputats i que sigui llengua de ple dret a la Unió Europea, que reactivi la comissió sobre l'espionatge pel cas Pegasus, que se'n creï una altra per investigar els atemptats de Barcelona i Cambrils, i finalment un compromís estatal per posar fi a la repressió. En parlarem amb calma i tranquil·litat avui en temps de tertúlia amb la Sandra Vicente, el Mohamed El Amrani, la Sílvia Barroso, el Miquel Bonet i el Ferran Casas. I saludarem també Teresa Jordà, la portaveu de les negociacions d'Esquerra Republicana amb el PSOE. També vam demanar poder parlar amb algú de Junts per Catalunya, entenent que, des de l'òptica catalana, són els dos grans protagonistes, Esquerra i Junts. Però, en aquest cas, en el cas de Junts, ens van dir que avui no parlaria ningú. Això avui, aquest matí, que hem d'estar molt pendents de l'evolució del brutal incendi de Tenerife, el pitjor dels últims 40 anys a la illa. Les flames, de fet, ja han calcinat més d'un 1% de tot el territori i amenacen pobles sencers. I els esports, avui arrenca la segona jornada de Lliga amb un Mallorca-Villarreal a 8:15 del vespre. El Barça, sense Araujo, que estarà un mes fora per lesió, juga el diumenge a Montjuïc contra el Cádiz a 8:15. I el Girona juga a casa també diumenge a 7:00 contra el Getafe. I a partir de 9:00, avui al matí, ja ho sabeu, estigueu ben atents, perquè com cada divendres anirem a un lloc indeterminat del país que vosaltres haureu de descobrir. A l'inici de la tertúlia començarem a donar pistes, mica en mica, i el primer que arribi a aquest lloc, el primer que trobi l'enviat especial en aquest punt determinat de RAC1, s'emportarà tots els premis cap a casa. Això sí, recordeu que cal anar físicament al lloc. La llista de premis la desvetllarem, com dic, a partir de 9:00 del matí. I a 11:00, l'Arnau Mañé ens posarà el dia amb els apunts imprescindibles per anar pel món de debò, i acabarem el programa baixant de l'hort amb tota la tropa: la Zoé, la Mar, el Marc, el Martí, l'Eva i el Jordi. I amb això arribarem a 12:00 i ole, ole, ole al cap de setmana. Són 7:04. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
Bon dia.
Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Martí Oliveres, bon dia per última vegada aquest estiu.
Bon dia. Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Víctor?
Sí, que avui la nova presidenta del Congrés, Francina Armengol, anirà a veure Felip VI per traslladar-li la Constitució del Congrés dels Diputats. Serà 11:15 del matí al Palau de la Zarzuela, en el seu primer acte com a nova presidenta de la Cambra Baixa. Aquesta trobada protocolària serà el tret de sortida de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. I és que el rei espanyol haurà de començar la ronda de consultes amb tots els partits polítics per veure si hi ha un candidat a la investidura. Serà només després de trobar-se amb tots ells que el monarca proclamarà oficialment un candidat a la investidura.
A hores d'ara no hi ha ningú que tingui els vots garantits, ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo. Això sí, qui sembla que ho té més fàcil és el socialista, sobretot després que Sánchez aconseguís superar in extremis la primera prova de foc ahir i amb majoria absoluta, que era la votació de la presidència del Congrés.
El PSOE ho va aconseguir a última hora després de tancar un pacte amb Esquerra i amb Junts per Catalunya, que fins a la mateixa votació va mantenir la incògnita sobre què acabaria votant. El cas és que amb la investidura d'Armengol els partits independentistes han aconseguit 4 acords amb els socialistes. D'una banda, que el català, el basc i el gallec es puguin utilitzar al Congrés dels Diputats i s'impulsin també a la Unió Europea. A banda, que es reactivi la comissió sobre l'espionatge pel cas Pegasus, també que es creï a petició de Junts una comissió d'investigació dels atemptats de Barcelona i Cambrils, i finalment un acord amb Esquerra que permeti posar fi a la repressió i a la desjudicialització del procés.
Anem a pams sobre el fet que Esquerra i Junts hagin aconseguit esgarrapar que el català es pugui utilitzar al Congrés dels Diputats. La nova presidenta de la Cambra, Francina Armengol, en el seu primer discurs va anunciar que a partir d'ara no hi haurà cap impediment per utilitzar-lo al Parlament espanyol.
Para avanzar en este camino, quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego y la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva.
Y de fet, dit i fet, Armengol ja ho va permetre ahir mateix. Aquest ús del català per part d'alguns diputats va provocar, doncs, que les files de la dreta es posessin nerviosos.
La portaveu popular i candidata a ocupar la presidència del Congrés, Cuca Gamarra, deia que això és passar-se de flexible, i en la mateixa línia, des de Vox, òbviament, tampoc no ho van veure amb bons ulls, la portaveu del partit d'extrema dreta, Pepa Millán, criticava que si ho fan en català, ells no ho entenen.
Lo que hemos vivido aquí por parte de alrededor de una veintena de diputados excede lo que es la flexibilidad. Se ha desnaturalizado y vaciado de contenido posiblemente el acatamiento.
No puede darse por válido la promesa o juramento en una lengua distinta del castellano, entre otras cosas porque aquí hay muchos diputados que no entienden cuál ha sido la formulación. No sabemos si están acatando la Constitución o la están atacando.
L'altre compromís relacionat amb el català és que sigui llengua oficial a la Unió Europea. De fet, aquest va ser el punt fonamental perquè Junts per Catalunya acabés donant suport a la candidata socialista.
Els de Puigdemont, fins que no van tenir la prova que el govern espanyol demanaria de totes que el català sigui llengua oficial a la Unió Europea, no van confirmar el seu sí als socialistes, ho explicava des de Junts Míriam Nogueras.
Avui podem dir que s'ha fet història. El president en funcions, Pedro Sánchez, va explicar ahir que Espanya es fa escoltar Europa. És ara el moment de comprovar-ho.
L'oficialitat del català podria ser una realitat d'aquí ben poc, i és que el govern espanyol ha demanat que s'inclogui a l'ordre del dia del proper ple del dia 19 de setembre a Europa, d'aquí a un mes.
I a partir d'aquest dia, del 19 de setembre, seran els estats membres els que hauran de prendre una decisió, i això és important per unanimitat. Per tant, vol dir que Pedro Sánchez haurà de convèncer un per un tots els països perquè hi donin suport. La Unió Europea, de moment, ara per ara, diu que confirma que ja n'està el cas i que examina la proposta.
Sí, el Ministeri d'Exteriors admet obertament que la petició a Europa és fruit dels acords amb Junts per la Constitució del Congrés. Sobre la carta que hauria enviat el ministre José Manuel Álvarez a la Unió Europea demanant l'oficialitat del català, avui el Mundo publica que el govern espanyol s'ha excedit en les seves competències perquè recordem que està en funcions. Tot i això, fonts governamentals expliquen que l'executiu va consultar l'advocacia de l'Estat sobre aquesta petició cap a la Unió Europea per saber si es podia incloure el català, el basc i el gallec en la llista d'idiomes oficials, i l'advocacia de l'Estat els va dir que no estaven cometent cap irregularitat i que no s'estaven extralimitant en les seves funcions.
I una altra de les patates calentes que hi ha hagut en aquestes negociacions és la repressió relacionada amb tot el procés independentista, un ítem que s'inclou a l'acord entre el PSOE i Esquerra Republicana.
I el portaveu socialista al Congrés, Patxi López, es compromet a acabar amb la judicialització del procés.
Desjudicialitzar, vuelvo a decir, es que la política sea la que resuelva los problemas políticos y no derivar todo hacia la justicia. Y la política es diálogo y es búsqueda de entendimientos y es lo que vamos a hacer.
I avui llegim al periòdico que, ara que ha acabat la investidura del Congrés dels Diputats, les negociacions entre forces independentistes i el PSOE ja han començat i que, de fet, ja s'havien entomat abans i tot. Els socialistes estan explorant les vies per poder arribar a bon port per pactar alguna mena d'amnistia amb els represaliats del 1er d'octubre, una amnistia que, segons el diari, afavoriria gairebé 4.000 encausats, fins i tot el mateix Puigdemont.
Precisament el concepte amnistia va ser el protagonista d'un dels moments, sens dubte, d'ahir al matí. Poc abans de la compareixença, que sortissin en roda de premsa a 9:45 del matí, tant Gabriel Rufián com Teresa Jordà, Esquerra Republicana va enviar un comunicat als mitjans de comunicació, on es detallaven aquests tres acords als quals havien arribat amb els socialistes. I en l'últim, que és el que feia referència a la jo també podria haver evitat la paraula desjudicialització, es parlava de fer-ho per totes les vies possibles, que és el que després va dir Rufián en roda de premsa. I en la primera versió del comunicat hi sortia una d'elles, és la llei d'amnistia. Poca estona després, Esquerra Republicana va editar aquest comunicat, el primer missatge que va arribar per Telegram, i va desaparèixer lo de la llei d'amnistia. Amb tot plegat, aquesta és la primera victòria de Pedro Sánchez, però no és ni de bon tros la definitiva, i és que ara ha de tornar a convèncer els partits independentistes si vol ser investit com a president espanyol de nou.
Tant Esquerra com Junts ja han deixat clar que el socialista haurà de suar sang si vol el seu suport. Els dos partits s'han afanyat a dir que aquest pacte està molt i molt delimitat, que era només per la constitució del Congrés i per fer Francina Armengol presidenta, i que ara obrin una nova etapa, que és la de la investidura. Esquerra insistirà en la taula de diàleg i l'amnistia, i Junts també posarà al centre del debat l'amnistia i el referèndum. Per tant, tancada la negociació per la mesa del Congrés, en els propers dies començarà la de la investidura, una negociació que es preveu encara més llarga, més feixuga i més tensa que la d'aquesta setmana.
Sí, com sigui, Sánchez ho tindrà un pèl més fàcil que Feijóo, sobretot després de l'esquerda que va deixar ahir el ple entre el Partit Popular i Vox. El partit d'ultradreta no va votar la candidata popular, Cuca Gamarra, perquè el PP no els garantia cap lloc a la mesa.
I això va facilitar la investidura de Francina Armengol i va deixar amb un pam de nas als populars, que es van quedar només els vots dels seus diputats, el d'Unió del Poble Navarrès i també el de Coalició Canària, que finalment va votar el PP. Sobre això, avui llegim a l'Espanyol que els populars no sabien que Vox no votaria Cuca Gamarra. Segons el digital, el mateix Feijóo estaria força molest per no haver rebut els suports de la ultradreta quan hi comptava. Tot i això, recordem que si els 33 vots de Vox haguessin anat a parar al PP, Gamarra tampoc no hauria estat investida com a presidenta del Congrés.
I el resultat negatiu d'aquesta investidura pels populars ja estaria portant algunes conseqüències, segons apunta El Mundo avui. Barons del PP ja li han fet arribar a Alberto Núñez Feijóo que cal que faci canvis, sobretot un cop se certifiqui la investidura de Sánchez.
Els dirigents creuen que no tenen res a fer contra el PSOE i que per això és necessari que Feijóo ampliï o clarifiqui la cúpula del partit, que es prepari per fer una oposició molt feroig al nou govern i que també, important, es distanciï de Vox de manera definitiva.
7 i 12, més coses, Víctor.
Que les víctimes del 17A recriminen al govern espanyol que hagi tardat 6 anys a disposar-se a investigar els atemptats a Barcelona i Cambrils. Ho explicava el Versió Estiu Robert Manrique, portaveu de la Unitat d'Atenció i Valoració als Afectats pel Terrorisme, que és l'entitat privada que va néixer per assessorar i acompanyar les víctimes dels atemptats i que es va acabar dissolent al maig, desencantada amb la inacció que trobaven a les administracions.
Si es pot fer 6 anys després, aleshores per què fa 4 anys no es va fer? I moltes de les víctimes deien, ho fan ara perquè políticament n'hi ha un partit, que és el PSOE, que li interessa fer-ho.
Una jornada de record a les víctimes amb motiu del 6è aniversari dels atemptats, una efemèride que va coincidir amb el compromís del PSOE d'impulsar la comissió d'investigació a canvi dels vots a favor de Junts per proclamar Francina Armengol presidenta del Congrés.
Per cert, qui ahir va parlar precisament dels atemptats de Barcelona i Cambrils va ser Pep Guardiola. L'entrenador del Manchester City sorprenia els seus seguidors a les xarxes amb un missatge en què deia, llegeixo tal qual, fins quan més hem d'esperar per saber del cert què va passar el 17 d'agost? En aquest missatge, el desempedor criticava l'estat espanyol i la Generalitat i demanava saber tota la veritat. Guardiola diu que sent vergonya i afegeix que no hi ha ni un dia que no pensi en les víctimes de l'atemptat. Més coses, Víctor.
Que Tenerife es lleva amb els accessos al Parc Natural del Teide tancats per l'incendi que va començar a cremar dimarts a la nit i que continua avançant sense aturador. Les flames ja han arrasat 3.300 hectàrees, el que suposa més d'un 1% de l'illa. A última hora de la nit, el president de les Canàries, Francisco Clavijo, ha avisat que es tracta d'un foc molt complex.
El incendio sigue fuera de control, es un incendio con unas características muy complejas, pero eso no quita para que la magnífica labor y trabajo de los medios de extinción pues estén tratando de establecer líneas defensivas.
És el pitjor foc dels últims 40 anys a l'illa i les autoritats asseguren que s'estan concentrant a defensar els nuclis urbans perquè diuen literalment que controlar les flames els està sent impossible. A banda, l'incendi afecta 8 municipis diferents, hi ha 3.000 persones evacuades i se n'han confinat al voltant d'unes 3.800 més perquè les cendres no entrin a les cases.
Avui intentarem parlar amb algú de Tenerife, algun periodista que ens pugui explicar de primera mà el que s'està vivint a l'illa. Tot això en un divendres que, com sempre, és dia d'estrenes als cinemes, 3 anys després de l'aclamada Campeones, que es va endur, recordeu, el Goya a la millor pel·lícula, avui arriba a les sales Campeonex, Amics Final, que és la segona part.
¿Preparados?
Sí!
¿Listos?
Sí!
En aquesta nova entrega, també dirigida per Javier Freser, l'equip de bàsquet protagonista de la primera pel·lícula descobrirà el món de l'atletisme.
De fet, el director va visitar el món a RAC1 fa un mes i va explicar que hi ha un salt qualitatiu respecte a la primera pel·lícula.
Nos hemos visto obligados a hacer la mejor película de la que somos capaces de hacer. Y hemos pues tirado un poco la casa por la ventana con la producción y a nivel visual, narrativo, la película pues es bastante más ambiciosa que la primera.
Campeones va rebre molt bones crítiques per la seva capacitat de tractar la diversitat intel·lectual sense renunciar a l'humor, encara que fos políticament incorrecte ni tampoc caure en una mirada condescendent.
A banda, avui arriben a les pantalles dues pel·lícules d'aquest mateix gènere, doblades al català. D'una banda, s'estrena la comèdia d'aventures Hey Back i El castell embruixat del director alemany Sebastian Niemann.
L'has de protegir, ho aconseguiràs.
La pel·lícula està protagonitzada per un fantasma bastant maldresta, Hey Back, que fa 500 anys que viu sol en un castell fins que rep la visita inesperada de la seva neboda, l'Ofèlia. I també s'estrena Titina.
Gos pataner, vigili el seu gos!
Però si no és el meu gos.
Basada en fets reals, la Titina és una gosseta a través de la qual coneixem la història de la primera expedició humana al Pol Nord l'any 1926. I avui també arriba a la pantalla gran un nou superheroi de DC Comics, Blue Beetle.
You finished scraping the gum off that lounger or what?
Ay.
Per primera vegada veurem un superheroi de Llatinoamèrica a la gran pantalla. Jamie Reyes és un adolescent normal i corrent que es converteix en superheroi gràcies a un escarabat blau alienígena. I per últim, destaquem també l'arribada i l'estrena del documental Mi nombre es Alfred Hitchcock.
Is this working?
Yes, Mr. Hitchcock, it's working.
Okay. I'm ready to tell
el director Mark Causin s'atreveix amb la figura més analitzada i estudiada, sens dubte, de la història del cinema.
El documental se centra en el llenguatge cinematogràfic de Hitchcock a través de conceptes com el desig, la soledat i la necessitat d'escapar. A més, és una experiència d'immersió en la ment del cineasta perquè està narrat per un imitador de la veu de Hitchcock.
I per cert que les estrenes musicals, en aquest cas d'avui, ens deixen un nou tema de la pegatina. El nou senzill del grup barceloní, una rumba, es diu Candela, i és un avançament del proper EP que llançarà la banda per commemorar el seu 20è aniversari. A més, Carlos Vives publica nova cançó juntament amb Juanes, i es diu Las Mujeres.
Hay que bailar las mujeres, porque acabaran conmigo. Hay que bailar las mujeres, porque acabaran...
Hi ha moltes més estrenes musicals que repassarem als apunts imprescindibles per anar pel món a partir de les 8 del matí. Pel que fa als esports, Pol, alguna cosa d'aquesta nit i matinada?
Sí, que el central del Barça, Ronald Araujo, s'ha lesionat el bíceps femoral de la cuixa esquerra i tot apunta que estarà un mes de baixa. És la lesió número 13 en 3 anys de l'uruguaià, que es perdria 3 partits a Lliga i no tornaria fins després de la primera aturada per seleccions. Per tant, no hi serà aquest diumenge en el debut del Barça a Montjuïc en partit de Lliga contra el Cádiz a 7:45 del vespre i en directe a RAC1, una segona jornada que completaran el Girona contra el Getafe, diumenge a les 7 de la tarda a Montilivi. El Madrid jugarà demà al camp de l'Almeria a 7:45 del vespre i a segona divisió l'Espanyol debuta com a local però sense públic per aquesta sanció després de la invasió de camp en el derbi contra el Barça. S'enfronten demà a les 7 de la tarda al Racing de Santander.
A tot això, la UEFA ha revelat ja els candidats al premi de millor jugador de l'última temporada.
Els tres jugadors que hi optaran són dos del City, campió d'Europa, Kevin De Bruyne i Erling Haaland, i també hi és al podi Leo Messi, el premi a millor entrenador, i opta novament el català Pep Guardiola juntament amb els italians Inzaghi i Spalletti. La UEFA també ha revelat el millor 11 de l'última temporada i és el blaugrana Gundogan, però no hi és Vinícius, fet que no ha agradat gens a Madrid.
Anem al temps.
Agbar t'ofereix el temps.
Què, Martí?
Què? Doncs mira, de moment pocs canvis i
però
seguim
sobant. Abans que res.
Sí, diguem. Aviam.
Clar, tu ara te'n vas de vacances o què?
No, de vacances no. Ah. Setmana que ve estic de tardes.
Ah,
sí.
Amb el versió.
Sí, exacte. I amb el nou sé i companyia. Sí, ah, sí, ah. Tastarem la posta de sol. Estic veient la sortida, doncs veurem la posta.
És perquè t'has cansat de nosaltres o...?
Ah, sí, no ho volia dir, però... Al contrari, em sap molt greu, la veritat. Em fa il·lusionar amb el versió, però em sap greu marxar del món. Per tant, cor dividit, escolta'm.
Sí. I jo t'he de dir que, com aquestes coses, hi ha una de freda i una de calenta. Clarament, a mi també em sap molt greu que marxis. Han estat molt bé aquestes 4 setmanes. Per l'altre, també és veritat, que arriba la Mònica Usar.
Clar, torna la Mònica.
Arriba la Mònica Usar.
Sí.
I que això és de molt celebració contents. Aquí a la ràdio, sí. I segurament de tota la nostra...
Sap greu perquè se li acaben les vacances i vol dir tornar, sí, a treballar, però segur que també en té ganes. Sí, sí, l'esperem tots. Doncs bueno, mira, calor. Sí,
no?
Sí, sí, serà una tornada a l'escola per la Mònica, que déu-n'hi-do, perquè farà molta calor a partir de dilluns. Sobretot
si
ja
agrada, notarem...
Sí, sobretot ens agrada molt als meteoròlegs aquesta calor. Parlar de calors i no de freds. Però ens hi hem d'acostumar. Aquestes temperatures que pujaran i de manera clara ja demà tenim avís de calor molt forta, calor molt intensa a les comarques de Ponent, bàsicament Pla de Lleida, però haurem de seguir-ho, haurem d'estar pendents, avisos de Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya aquests pròxims dies, perquè diumenge, dilluns, dimarts de la setmana que ve seran 3-4 dies de temperatures molt altes, superant el que es considera una temperatura normal, excepcional per l'època en aquelles zones, o sigui que probablement onada de calor, ja ho veurem.
Sí?
Sí, podríem parlar d'onada de calor.
No
quan...
havíem tingut cap a l'agost.
No, hem tingut pics de calor.
Exacte.
Aquest estiu. Seria ja la cinquena calorada, però aquesta situació ja no seria de pic de calor de 24-48 hores, sinó que seria una persistència de calor durant més de 3 dies. Per tant, quan se supera aquest llindar de calor molt més forta del que és normal, almenys durant 3 dies, parlem ja d'onada de calor. I sembla que això es pot produir ja a partir de demà en algunes comarques i diumenge, dilluns, dimarts, a veure, sobretot a l'interior i al Pirineu, a la costa sí que és veritat que no arribarem a aquests 38-40 graus, però la sensació d'aixafogor continuarà molt marcada, amb temperatures mínimes que avui tampoc han baixat dels 25 graus a la ciutat de Barcelona. En tenim 24 a Tarragona, 22 a Lleida, 20-21 a la ciutat de Girona, però també l'interior, déu-n'hi-do, avui cap a la vall del riu Corb, en la zona de l'Urgell, la Conca, a la Segarra, 22 graus ara a Sant Martí de riu Corb, 25 a Vinebre, 21 a Berga, 20 a Vallfogona de Ripollès, al Ripollès 20 graus a aquesta hora del matí. És una temperatura molt alta, i el més preocupant és que no arriben pluges. Continuarem amb sol, amb alguns núvols baixos avui que poden fer leguits en trams de la costa, però no es veuen precipitacions ni molt menys importants. Potser alguna tronada a la tarda al Pirineu aquest cap de setmana. Això sembla més probable de cara a dilluns, dimarts i dimecres. Per tant, amb molta calor, però almenys a les tardes alguna tronada al Pirineu. A veure si a partir del 27, ahir estava mirant alguns mapes, ara hi tornaré.
27,
Sí, cap al 27 es veu un canvi, a veure si comencen a arribar més tronades. Normalment hi ha un canvi de temps pel voltant de Sant Ramon, deixa'm dir Sant Fèlix, si no els companys del Penedès se m'enfadaran. També acostuma a canviar el temps, normalment. Val. Per Sant Ramon, Sant Fèlix, és un canvi de temps bastant habitual de finals d'agost, o sigui que és el moment que acostuma a punxar l'estiu, a veure si punxa però que no,
però
que
per
no es plogui.
Sant Fèlix,
que no
segur
plogui.
Que no plou.
No, home, segur que no,
segur
ja,
que
ja ho encarregaré.
No,
eh? Ja ho encarregaré.
Segur que no. Que si no, Laia Colomer, Arnau Manyer, Anna Ballonesta,
sí,
et penjaran.
Estan de festa major i tot el Penedès se'n recordarà de mi.
Exacte. Gràcies, Martí.
Fins ara.
En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. L'aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana és una de les aigües més controlades del món, gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
El trànsit... Absolutament res. Està tot en ordre. 18 d'agost. La cançó d'avui va sobretot per tots aquells que els toca treballar a l'agost. Només aquells que ho fem, tot i que ens encanti la nostra feina o tinguem els nostres motius per fer-ho, sabem que no sempre és fàcil, que costa i que les setmanes es poden fer molt llargues. I hi ha un grup britànic que es diu Florence and the Machine que té una cançó que es diu Dog Days Are Over, que bàsicament ve a dir que sempre, sempre, sempre hi ha llum al final del túnel. Que els dies complicats passen,
que el divendres sempre acaba arribant. Amb aquest Dog Days Are Over de Florence and the Machine haurem arribat a les 7:25. Ara tornem.
La Vuelta 2023 comença a Barcelona. Els dies 26 i 27 d'agost tindran lloc les dues primeres etapes de la prova ciclista que recorreran els principals carrers de la ciutat. Gaudeix d'aquesta competició i planifica els teus desplaçaments. Consulta els canvis en la circulació al web mobilitat.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Per què regalar la Lluna si pots regalar la Lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
Vols conèixer un poble amb encant a l'Empordà? Descobreix Sant Miquel de Fluvià passejant per carrers plens d'història.
La font, el monestir i el forn romà, l'únic d'aquestes característiques sencer i visitable a Catalunya.
Vine a les visites guiades de Sant Miquel de Fluvià, de dijous a diumenge, del 20 de juliol al 27 d'agost, a 6:45 de la tarda. I si prefereixes una visita teatralitzada, els dijous 27 de juliol, 10 i 24 d'agost, amb reserva prèvia a terramar@terramar.org.
Sant Miquel de Fluvià, un passeig pel temps.
A Supermercat Plus Fresc ens serveixen cada dia els productors locals, amb qui ens uneix una relació de confiança. Així, fomentem una alimentació saludable basada en el producte fresc de la terra i de temporada, al mateix temps que afavorim la sostenibilitat i contribuïm a fer que la nostra pagesia tiri endavant. Comprant a Plus Fresc ho fas possible. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
RAC 1. Aquest any, al Versió Estiu, hi haurà el millor de cada casa. Bé, hi haurà el millor d'aquesta casa.
Un programa a la fresca, a la millor hora del dia. S'esperen temperatures d'uns 45 graus a l'ombra, més o menys. Vaja, un somni fet realitat.
Farem molt superesport per cremar el dinar. Cada tarda una classe de spinning quan apreti més la calor. I el millor és que no sabem què passarà.
Sí, serà un estiu màgic. Esteu convidats a gaudir-lo a la primera línia de mar, aquí a Tarragona, amb vistes a la petroquímica.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 7, Versió Estiu, amb Xavi Rocamora. Un programa ben fresquet. RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC 1 La Clandestina,
amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara què estàs fent de papa?
El lavabo Circ de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Fer de gemma mangual per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Aquesta trapà, escopets a la taula...
Sí, pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 10:15 a 11:15, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1.
Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Laia Framis, Víctor Cullell, Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, que Francina Armengol anirà a veure Felip VI per traslladar-li la Constitució del Congrés dels Diputats aquest matí. Serà el seu primer acte com a nova presidenta de la cambra. La trobada serà el tret de sortida de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez.
Amb la investidura, els independentistes han aconseguit que el català es pugui fer servir al Congrés, han reactivat les comissions sobre l'espionatge pel cas Pegasus i per investigar els atemptats de Barcelona i Cambrils, i també s'ha assolit un acord que permetrà posar fi a la repressió.
Crisi al PP després de la patacada. L'Espanyol publica que els populars no sabien que Vox no votaria Cuca Gamarra i, segons El Mundo, els barons del PP ja li han dit a Feijó que calen canvis, com per exemple distanciar-se de Vox.
Les víctimes del 17 recriminen al govern espanyol que hagi trigat 6 anys a disposar-se a investigar els atemptats de Barcelona i Cambrils, això després que l'homenatge d'ahir coincidís amb el compromís del PSOE d'impulsar una comissió d'investigació.
L'incendi de Tenerife ja ha arrasat 3.300 hectàrees i ha obligat a tallar els accessos al Parc Natural del Teide. És el pitjor incendi dels últims 40 anys a l'illa. Afecta 8 municipis diferents i ja hi ha 3.000 persones evacuades.
L'Agència de Salut Pública de Barcelona declara un brot de 6 casos de verola del mico a la ciutat. Tot i això, els afectats van contagiar-se fora de Catalunya i no tenen cap relació entre ells.
El carrer del Progrés s'endú el premi al millor guarnit de les Festes de Gràcia de Barcelona amb un decorat inspirat en la pel·lícula de Disney Bichos. Avui arriba als Jardins de la Sedeta el Festigàbal amb l'actuació de Reinaldo i Clara.
Tot això en un divendres d'estrenes als cinemes. Avui arriba a les pantalles la segona part de la pel·lícula Campeones. En català hi trobem dos films d'animació, Hey Bye, el castell embruixat, i Titina. També s'estrena Blue Beetle, de DC Comics, i el documental Mi nombre és Alfred Hitchcock.
Els esports, Ronald Araujo es lesiona el bíceps femoral de la cama esquerra i estarà un mes de baixa. Es perdrà el debut de la Lliga a Montjuïc pel Barça aquest diumenge contra el Cádiz. Una segona jornada de Lliga en què el Girona rep el Getafe. També diumenge el Madrid visita demà l'Almeria i l'Espanyol s'estrena a casa, sancionat sense públic, contra el Racing de Santander.
El temps, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, un divendres pendents de la calor que serà tan intensa com ahir i que anirà més durant el cap de setmana. Un dia tranquil, amb sol, amb alguns núvols poc importants, amb molta sensació, un dia més de xafogor a la costa i amb aquestes temperatures més altes a la Catalunya central, a Ponent, a la Vall de l'Ebre i al Prepirineu. Aquí màximes al voltant dels 35, en espera d'aquesta calorada que ha de tocar sostre entre diumenge, dilluns i dimarts que ve.
I a les 7:32 i amb Naturgy sapiguem la qualitat de l'aire, Martí.
Sí, ahir els nivells de l'òxid de nitrogen a l'Eixample de Barcelona van baixar un 20% respecte al mateix període d'anys anteriors i avui aquesta qualitat de l'aire continuarà sent regular a moltes comarques.
A Naturgy impulsem el desenvolupament sostenible de la societat, garantint el subministrament d'energia competitiva, segura i amb el màxim respecte pel medi ambient.
I pel que fa al trànsit, tenim un matí on la calma és la protagonista a les carreteres catalanes. A aquesta hora el Servei Català de Trànsit no registra cap incidència a cap punt de la xarxa viària del país. Ara bé, on sí que ja tenim problemes és a Renfe. Adif informa que les línies R4 i R8 circulen amb retards de 20 minuts per culpa de les obres que hi ha entre Martorell i Castellbisbal. El personal ja està treballant per solucionar l'avaria el més aviat possible.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
7:33. Laia Colomer, bon dia.
Bon dia.
Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia.
Avui, òbviament, els diaris analitzen el pacte dels partits independentistes amb el PSOE perquè Francina Armengol es convertís en presidenta del Congrés.
Sí, La Vanguardia destaca que Junts ara s'avé a un diàleg que Esquerra ja fa 3 anys que practica. Considera que ahir es va donar un altre pas cap a la normalització de les relacions entre l'Estat i la Generalitat. En el mateix diari, Jordi Juan recorda la bona relació entre Puigdemont i Armengol, que diu és una de les poques dirigents socialistes que s'han mullat en demanar una solució política.
El periòdico creu que cal saludar des de l'òptica democràtica que ara Puigdemont segueixi el camí de la negociació política, però adverteix, sempre demanarà canvi fets comprovables per distanciar-se d'Esquerra. També destaca que hagi estat capaç d'aplicar un principi de proporcionalitat a les seves demandes.
El diari ara apunta que és ara quan comença la negociació de veritat i creu que seria bo que en els objectius comuns Esquerra i Junts anessin de bracet per negociar amb el PSOE. També considera que és l'hora que Sánchez posi sobre la taula quina és la seva oferta per Catalunya.
El punt avui també es fixa en les negociacions per la investidura. Creu que Sánchez ara guanya temps mentre que el català guanya punts. Creu que és evident el gir de Junts després la crítica mantinguda fins ara davant la via negociadora d'Esquerra i remata dient al punt avui que el peix al cove ha entrat en una nova dimensió.
El Nació, Jonathan Martínez, parla de la paradoxa de Junts. Creu que no podien permetre's la imperícia de renunciar a la investidura perquè són en una posició d'avantatge i el més raonable, diu, és aprofitar la conjuntura i avisa que ara comença de veritat l'espectacle, la guerra de posicions, les trobades discretes i les encaixades de mà.
El Nacional, José Antic, creu que després del que es va veure ahir, el protagonisme que ocuparà Carles Puigdemont aquesta legislatura a les portades i a les anàlisis polítiques tindrà molt a veure amb les posicions ideològiques d'uns i altres, sense oblidar, recorda, que enmig de totes les salses hi haurà un president a l'exili.
I a VilaWeb, Vicent Partal creu que el que té més valor d'ahir és el canvi de model negociador. Diu que hi ha un canvi en l'actitud davant l'Estat que té molt a veure amb la manera de funcionar l'exili, més estadista que no pas partidista.
Els diaris de Madrid majoritàriament es posen les mans al cap amb l'acord de Pedro Sánchez amb els independentistes.
Sí, senyor, i el País és un dels pocs que no ho critica i celebra que la majoria progressista sigui capaç de sumar altres suports transversals. De fet, el diari creu que aquest és un primer pas perquè Sánchez torni a ser investit president del govern espanyol.
El Mundo, en canvi, considera que és un acord que intenta deslegitimar la Constitució. Apunta que en aquest pacte suposa un pas de no retorn en la dependència de Sánchez amb l'independentisme. A més, segons el Mundo, s'envia el missatge que l'ordenament jurídic espanyol no té validesa.
Més opinions. La Razón avisa que els independentistes han apostat per una futura presidència del govern espanyol dèbil. El mateix diari, a la contraportada, Francisco Maruenda, escriu que la victòria de Puigdemont confirma l'esperpent sanchista.
L'ABC, en la mateixa línia, considera que el PSOE ha humiliat l'Estat, assegura que els pactes amb els independentistes catalans són vexatoris per un país europeu. A més, el diari critica la decisió d'Armengol de deixar parlar català al Congrés.
En qualsevol cas, Anton Losada avisa el diari Oponesa que haver guanyat la presidència del Congrés no garanteix res per la investidura de Pedro Sánchez. Insisteix que això només acredita la voluntat per no regalar a la dreta una repetició electoral. Sembla poc, diu Losada, però és bastant més del que molts es pensaven que hi hauria.
El Espanyol assegura que la sessió d'ahir demostra que Sánchez és l'únic dels dos candidats a la presidència capaç de lligar una majoria parlamentària suficient. Això sí, el Digital li demana que expliqui clarament quines són les cartes que té per convèncer l'independentisme.
I avui també hi ha molts articles d'opinió que parlen precisament de la picabaralla entre el Partit Popular i Vox pel control del Congrés.
Sí, Ignacio Peiro, El País, per exemple, creu que el PP viu la situació com una crisi existencial. Considera que la seva relació amb Vox li ha passat factura i es planteja com hauria anat tot si d'entrada Feijó no hagués pactat amb la ultradreta alguns governs autonòmics.
El Mundo demana al PP que reflexioni sobre els seus errors de diagnòstic des del 28 de maig i sobre la mala gestió que ha fet de les expectatives. Li demana Feijó que prengui consciència de què és fer l'oposició de debò.
A l'ABC, José Peláez escriu que ahir va ser el dia en què Feijó va llançar la tovallola, és a dir, no va voler rebre els vots de Vox per evitar la imatge de bloc amb l'extrema dreta.
La Razón destaca que hi ha màxima tensió en el bloc de la dreta per les negociacions. Això sí, avisa que Vox és qui n'ha sortit més mal parat.
I Lucía Taboada, el diari Oponesa, parla de la soledat de Feijó. Creu que de tant inflar Frankenstein, el PP s'ha oblidat de la criatura que ha posat a casa seva i que, de fet, l'està devorant.
I, de fet, sorprenentment, perquè en condicions normals, la sessió de Constitució de les Corts espanyoles no generaria ni tant interès aquí, però, sobretot, tant interès internacional segur que no. Avui és una notícia que fa la volta al món.
Sí, la premsa internacional es fa ressò dels pactes que han facilitat la investidura d'Armengol com a presidenta del Congrés. El britànic The Times titula Pedro Sánchez pacta amb els independentistes per recuperar el control. Creu que el socialista és un pas més a prop de tornar a formar govern i destaca de l'acord del PSOE amb el partit independentista d'orientació dretana, diu, de Carles Puigdemont.
El titular del Frankfurter Allgemeine és les possibilitats de Sánchez d'assumir el càrrec augmenten i destaca que
sense el suport de Puigdemont, les esquerres no haurien aconseguit una victòria que qualifiquen de sorpresa.
El francès Le Monde apunta que és un èxit l'acord de Sánchez amb el partit de Puigdemont, a qui defineixen com el líder independentista exiliat des del 2017 i desitjat per l'estat espanyol, i publica que aquesta és només una primera victòria d'una llarga partida on l'independentisme català és clau.
I el protagonista del Corriere de la Sera també és Carles Puigdemont, titula primer acord amb Puigdemont, la socialista Armengol escollida presidenta del Congrés. El diari italià posa en relleu també que el líder de Junts ja s'ha afanyat a assenyalar que l'acord no inclou la investidura de Sánchez.
21 minuts i les 8.
Aquesta setmana, a Dia, llaunes de cola Zero Dia o la cola per només un euro. Emporta-te'n 4, et surt a 25 cèntims. A les botigues i a dia.es.
Aquest estiu menja, somriu, compra i gaudeix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Però com que un dia no en faràs prou, queda't a dormir i repeteix. Menja, somriu, compra, gaudeix, queda't a dormir i repeteix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. Els més ràpids en esports, lògic. Els més ràpids en les darreres tendències de moda, normal. I per descomptat, els més ràpids a la llar, electrodomèstics o alimentació. Així són les ofertes límit al Corte Inglés, del 17 al 20 d'agost a la botiga web i app.
Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs. En dinars que s'ajunten amb el sopar. Rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat, en silenci. Rica en vida. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
7:41. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
Bon dia.
Marc Suï, bon dia.
Bon dia.
Eva Jou, bon dia.
Bon dia.
Joel Ribaudí, bon dia.
Bon dia.
Martí Oliveres, pràcticament ja per últim cop, bon dia.
De veritat, eh? Bon dia.
A qui se li entrebassarà aquest matí, el Xuxo Marc?
Doncs aquest matí a Joan Tardà s'hi llegeix l'article de Joan Vallclara a la contra del Punt Avui. Critica la seva piulada d'ahir on deia: amics de Junts, benvinguts a la política independentista enyorda, traïdora i botiflera d'Esquerra. Diu que el tuit té moltes semblances amb la de Rufián del 2017 on deia 155 monedes de plata. Apunta que els republicans no són els més indicats per continuar a matadegolla entre l'independentista institucional, però defensa que és evident que Waterloo els ha tret el paper. I conclou: per no ser ningú, Waterloo negocia prou bé. Junts ahir va triomfar bé, va saber mantenir el partit viu i mantenir-se decisiu, bo i sabent que tot plegat acabarà amb eleccions.
Aquest estiu, a Barcelona, en una de cada tres nits no s'ha baixat dels 25 graus.
Sí, és el que tècnicament es coneix com a nit tòrrida. Des de l'1 de juny, les temperatures en hores nocturnes a la capital catalana han marcat el segon registre més alt dels últims 15 anys i un 90% de les nits no s'ha baixat dels 20 graus de mínima. I tot plegat a les portes d'una nova calorada que mantindrà els termòmetres molt per sobre del que tocaria. Ho llegim al periòdico.
Els Estats Units han expulsat més de 145.000 migrants a la frontera amb Mèxic els últims 3 mesos.
Són dades oficials del Departament de Seguretat Nacional. La xifra ha augmentat més d'un 30% respecte al mes de juny i aquest repunt l'atribueixen al fet que durant l'estiu acostumen a ser famílies senceres les que intenten traspassar la frontera.
Suècia... Perdona, digues.
Que ho llegim a diversos mitjans.
Sí, això. Suècia, per cert, eleva l'amenaça terrorista al segon nivell més alt.
És la primera vegada en 7 anys que s'apuja aquesta alerta. En les últimes setmanes el país ha estat en el punt de mira per la crema d'exemplars de l'Alcorà i per haver criticat des d'alguns països musulmans. A més, el país afirma que l'ofensiva militar de Rússia i les campanyes de desinformació són dos dels factors per elevar aquesta alerta. Ho llegim a diversos mitjans.
L'Índia crea un manual contra l'ús de paraules que menyspreen les dones.
El país vol evitar l'ús de paraules que perpetuen estereotips de gènere per garantir que els textos legals i l'ús de la raó estiguin lliures de nocions perjudicials per les dones. Per això recomana que paraules com seductora, vampira, solterona i prostituta deixin d'utilitzar-se en tots els àmbits. Ho llegim a The Guardian.
3 de cada 4 trastorns mentals comencen abans dels 25 anys.
Sí, segons la revista Molecular Psychiatry, els darrers anys cada vegada hi ha més joves.
No, a veure, un moment. un respecte per la gent de la revista...
Com ho diries tu, Sergi?
Jo? Doncs bé, ho diria.
Molecular Psychiatry.
Correcte, sí.
Doncs segons aquesta revista, els darrers anys cada vegada hi ha més joves que tenen símptomes més greus d'aquests trastorns. Els motius no són clars, però diversos estudis assenyalen que pot ser per genètica, però també per context social. I és que s'ha demostrat que el volum de recursos és inversament proporcional als problemes de salut mental. Ho recull a l'Espanyol.
Espanya és el quart país del món amb més persones per selfies.
Sí, està just per darrere de Rússia, els Estats Units i l'Índia, que lidera la classificació. Segons l'estudi de la Fundació I.O., les causes de mort solen ser per caigudes de grans altures, atropellaments i afogaments, i la mitjana d'edat és de 24 anys. A més, assenyala que aquestes morts es produeixen per falta de responsabilitat, sobretot en les èpoques d'estiu. Ho recull el Marca.
I, escolteu, què està buscant per aventura?
Doncs gent que provi les atraccions.
Home.
El parc fa una crida a tots aquells amants de l'adrenalina perquè pugin altures i sobrevolin el parc i els pagarà tot totes les despeses. L'empresa es farà càrrec dels costos dels viatges d'anada i tornada i també dels dos dies d'allotjament en un dels hotels del parc temàtic. Ara mateix ja hi ha més de 2.500 inscrits. Ho recullen diversos mitjans.
On hi ha enganxat un cartell de Es busca?
A la Universitat de Florida, que durant unes setmanes han estat buscant un grup de cabres que fa uns dies deambulaven pel campus. Mm. Segons aquests testimonis oculars, fins i tot saltaven per sobre d'edificis i automòbils per aconseguir menjar dels arbres. Sí. Gràcies a la difusió dels cartells ja les han trobat. De moment estan en mans de la unitat d'ensenyament aquí, de la Universitat de Florida. Ho llegim a UPI.
Bones notícies. Atenció per a aquells que us agrada el formatge parmesà.
Sí, és que mai més us donaran gat per llebre. Els productors de formatge parmesà posaran microxips a la capa superior per indicar que és un parmesà autèntic i no una versió falsificada. Els fabricants ja han començat a inserir semiconductors de silici perquè puguem distingir el seu producte. Ho llegim a The Times.
I atenció a això també, dos cellers catalans del Penedès apareixen entre els 100 millors del món.
Així ho revela la revista nord-americana Wine and Spirits. Es tracta de Can Sumoy, que repeteix a la llista i Reventós i Blanca, i entra per primer cop. D'aquesta manera, l'estat hi apareix amb 7 cellers representats en aquest rànquing. Això serien 3 més que ara fa un any. La qualitat del vi es valora amb un tast a cegues.
I quan passa un minut de 3 quarts de 8 del matí...
Xocolata Geelong t'ofereix la notícia més dolça.
A Texas, als Estats Units, l'organització de Fort Worth ha rescatat Lori, un gos que feia més de 3 anys que rebia maltractaments. El seu agressor l'entrenava perquè fos carn de batalla en combats de gossos i la salut de l'animal, tant física com psíquica, estava en risc. El van trobar ple de ferides i talls i després de recollir-lo, els veterinaris van operar-lo perquè es pogués curar. Ho llegim a Telemundo Dallas.
A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
Premsa econòmica, les exportacions catalanes assoleixen un nou rècord.
Han crescut gairebé un 15% els primers 6 mesos d'aquest any. Això representa una quarta part del total de les exportacions que ha fet l'estat espanyol de gener a juny. Els productes més venuts a l'estranger han estat els químics, seguits del sector de l'automòbil. Al conjunt de l'estat, les exportacions també han assolit un màxim històric, però la crescuda no ha arribat ni al 5%. És a dir, ha estat 10 punts inferior a la de Catalunya. L'alimentació, la beguda i el tabac han estat els productes més venuts a l'estranger. Ho llegim a diversos mitjans.
Premsa esportiva, Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
L'expresident del València, Miguel Zorio, apunta que Jorge Méndez és el responsable de la sortida de Mateu Alemany del Barça.
Sí, l'expresident diu que Jorge Méndez li ha tallat el cap en sentit figurat a Mateu Alemany per la negativa del dirigent blaugrana a contractar Rubén Neves, un dels futbolistes que representen el seu moment. Apunta que Méndez li ha tret ja més de 20 milions d'euros al Barça en comissions per futbolistes que representa. Ho recullen diversos mitjans de València.
L'entrenadora de la selecció anglesa femenina, Serena Wiegman, podria entrenar el combinat masculí.
I ESPN apunta que la Federació Anglesa no descarta canviar l'actual seleccionadora femenina per Gareth Southgate, l'entrenador del masculí. La informació apunta a un relleu l'any vinent, el 2024, després de l'Eurocopa d'Alemanya. De fer-se realitat, Wiegman no seria la primera entrenadora que dirigeix un equip masculí, però sí la primera a l'elit del futbol europeu.
La notícia freak.
Una dona ha deixat la seva feina fixa per dedicar-se als videojocs i diu que ha complert el somni de la seva vida. La dona, que treballava en un centre d'atenció al client, estava farta d'aguantar persones maleducades i va decidir plegar un dia. Diu que un dia va tenir una epifania quan va veure un pòster d'Assassin's Creed que tenia al seu escriptori i va tenir clar que s'havia de dedicar als videojocs. Al principi tothom la va criticar per voler obtenir un títol de Mickey Mouse, que ni deien, per no ser prou seriós, però ara els ha passat la mà per la cara a tots
i diu que està més feliç que ningú i que ara cobra molt millor que abans.
I on hi ha salmó aquest matí?
A diversos mitjans que expliquen que ahir la cantant Pink va decidir donar suport a Britney Spears en un dels seus concerts. Tot això enmig de totes les notícies de la separació de Britney amb Sam Asghari. Pel que sembla, Pink va decidir canviar en directe el tros d'una cançó seva del 2001 que es diu Don't Let Me Get Me, on cantava cansada que em comparin amb la maleïda Britney Spears. Ahir, en canvi, va decidir elogiar-la tot cantant Sweet Britney Spears, és a dir, dolça Britney Spears.
Com era la cançó?
Don't let me get me.
Val. I avui, que és Sant Agapit, és l'aniversari de...
El cantant Mica, I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, que fa 40 anys... Sí, boníssima. També de la periodista de televisió Fina Brunet, que fa 61 anys, l'actor Robert Redford, Capitán América, l'home que xiu-xiuejava els cavalls, que en fa 87, i el també director de cinema Roman Polanski, Chinatown, el pianista, i Oliver Twist, que fa 90 anys.
I quina contraportada no ens podem perdre avui, Marc?
La del Mundo entrevista en l'exalcaldessa de Madrid, Ana Botella. Reconeix amb naturalitat que se la recorde per la frase «A relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor». Ara bé, remarca que aquest no va ser el motiu pel qual no els van donar els Jocs Olímpics. Reivindica que les dones de la seva generació són les que van obrir el camí de la igualtat i considera que avui en dia la lluita feminista ja no és necessària. I ja per acabar, què fa emprenyar Ana Botella? Doncs la intel·ligència artificial i la unitat d'Espanya.
Ah, mira. 10 minuts i clavarem les 8 en punt del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... una incidència entre les estacions de Martorell i Castellbisbal està provocant que els trens de les línies R4 i R8 de Rodalies estiguin circulant amb un retard ja de mitja hora. Tècnics de DIF estan treballant per recuperar la normalitat tan aviat com sigui possible. També que avui Francina Armengol anirà a veure Felip VI per traslladar-li la Constitució del Congrés dels Diputats. Serà el seu primer acte com a nova presidenta de la Cambra. La trobada serà el tret de sortida de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. Amb la investidura, els independentistes han aconseguit que el català es pugui fer servir al Congrés, han reactivat les comissions sobre l'espionatge pel cas Pegasus i per investigar els atemptats de Barcelona i Cambrils, i també s'ha assolit un acord que permetrà, o que hauria de permetre, posar fi a la repressió. Crisi, per cert, al Partit Popular després de la patacada. L'Espanyol publica que els populars no sabien que Vox no votaria Cuca Gamarra. I segons El Mundo, els barons del partit ja li han dit a Feijó que calen canvis, com per exemple distanciar-se dels de l'ultradreta. Les víctimes del 17A recriminen al govern espanyol que hagi trigat 6 anys a disposar-se a investigar els atemptats de Barcelona i Cambrils. Això després que l'homenatge d'ahir coincidís amb el compromís dels socialistes d'impulsar aquesta comissió d'investigació. L'incendi de Tenerife ja ha arrasat 3.300 hectàrees i ha obligat a tallar els accessos al Parc Natural del Teide. És el pitjor incendi dels últims 40 anys a la illa. Afecta 8 municipis diferents i ja hi ha 3.000 persones evacuades. Tot això en un divendres d'estrenes als cinemes. Avui arriba a les pantalles la segona part de la pel·lícula Campeones. En català hi trobem dos films d'animació, Hey Ba i El castell embruixat, i Titina. I també s'estrena Blue Beetle, de DC Comics. I els esports, Ronald Araujo es lesiona el bíceps femoral de la cama esquerra i estarà un mes de baixa. Es perdrà el debut de la Lliga a Montjuïc pel Barça aquest diumenge contra el Cádiz, una segona jornada de Lliga en què el Girona rep el Getafe també diumenge. El Madrid visita demà l'Almeria i l'Espanyol s'estrena a casa, sancionat sense públic, recordem, contra el Racing de Santander.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
Com cada matí, a aquesta hora, més o menys, però amb aquest flow intacte, us presentem el plaer d'estiu d'una persona coneguda a casa nostra. Quin plaer explorem avui, Zoé?
Doncs mira, Sergi, avui el d'una persona que jo crec que no necessita presentacions.
A veure.
Hola, sóc el Jordi Basté, el director i presentador d'un programa que es diu El Món a RAC1, que m'ha robat durant tot aquest estiu, un vídeo. El meu plaer és el meu llit d'estiu, poder descansar, poder llegir allà, llevar-me tard, escoltar igualment la ràdio i sobretot dormir i descansar. La millor de les meravelles.
A l'hora li posen la cançó que cantaves. Jo te busco on no es matí.
Doncs ho, què haurien de saber avui tots els amants del seu llit?
Doncs que no és d'estranyar que al Basté li passi això que ens comentava, que li agradi tant el seu llit i que ho faci tot el llit, perquè els llits sempre han tingut un paper fonamental al llarg de la història.
I en part perquè es passa 11 mesos.
Clar, clar.
Ha de,
ha de compensar, pobre. No, deia que, per exemple, molts grans escriptors han creat les seves obres des d'un llit, com per exemple Voltaire, Marcel Proust, George Orwell, Pío Baroja o Valle Inclán. Sí que alguns ho van haver de fer per malaltia, però la majoria era per gust, perquè creien que des del llit feien volar millor la imaginació.
Doncs sí.
Per cert, que ara tots voldríem, o sigui, tots volem dormir al nostre llit tubet, però corre el rumor que a l'edat mitjana els cavallers anglesos demanaven dormir en matalassos durs perquè creien que dormir en un llit tou els convertiria en persones més afeminades, amb moltes cometes, i que serien més febles al camp de batalla. Bé, allò que diuen de la masculinitat fràgil.
Sí, exacte.
I heu de saber que un dels llits més cars del món era el de la reina Elisabet II, que costa més de 150.000 euros, està fet de materials de luxe com cashmere de Mongòlia i pèl de cavall de Llatinoamèrica, però encara més amunt hi tenim el llit que compartien Kim Kardashian i Kanye West quan estaven junts, que valia gairebé 1 milió d'euros. Amb això nosaltres ens podríem comprar uns 5.000 llits, que no està gens malament.
Un milió d'euros.
Un milió d'euros. 5.000 llits per la gent normal de carrer.
Sí.
En fi, no crec que el Basté ho arribi a complir mai, però està calculat que si cada dia dormim les 8 hores reglamentàries i vivim la mitjana d'uns 80 anys, al llarg de la vida haurem dormit 23 anys seguits, que per tant fins ara els joves de l'equip, com l'Eva, Jou o jo, per exemple, ens hauríem passat quasi tota la nostra vida dormint.
O que bé, eh?
Sí, però dit així, impacta, eh? En 80 anys de vida...
23 seguits dormint.
23 dormint.
Així és.
Clar, això és bé. Bueno, anar a fer un càlcul que em faria molt mal calculant-ho, però és un percentatge elevat de la vida.
Sí.
No? Quan seria això? 23 de 80?
Ja deixem ara fa de mal calcular, eh?
Fa de mal calcular.
Sí,
que sí, que fa de mal calcular. Sí. Doncs bé, 23 anys de mitjana si en vivim uns 80.
Exacte.
A veure, Eva, pels que vulguin dormir menys i vulguin aprofitar la llum del dia i la poca llum de la nit també per anar de concerts, on poden anar avui?
Avui poden anar al Festival de Cap Roig a veure Juan Diego Flores. Déjame que te cuente. Actua a 11:15 de la nit i encara queden entrades entre els 60 i els 115 euros. A l'Occident Summer Fest a Puigcerdà podeu anar a veure David Bisbal. És a les 9 de la nit i queden entrades a 62 euros. Si voleu anar de festa major, que aquesta setmana déu-n'hi-do les que hi ha a Catalunya, podeu anar a veure Oxigen a Bordils. Anem cap a Osona perquè a la festa major de Taradell hi actua Quilòmetre Zero.
Amb totes les coses que són.
Ara.
Em quedo amb totes les coses que són. Em quedo, quedo amb totes les coses que són.
I si voleu anar a la festa major de Gironella, concert de Buós.
Que la nit està que crema. Avui sí que val la pena. Avui no vull dormir. Avui
que... Continuem amb més festes majors perquè a Castellbisbal hi actua Flashy Ice Cream. Dins el marc de la Festa Major de Gràcia, avui a la sala Helio Gabel comença el Festigabel amb noms com Renaldo i Clara.
Oh, oh, l'amor, oh, oh, fa calor, oh, oh. Oh, oh, l'amor, oh, oh, fa calor, oh, oh. S'aparten els noms.
La tanda de concerts començarà a les 8 del vespre i l'entrada és gratuïta. I a la Festa Major de Cubells, a la Noguera, avui hi punxa un DJ que coneixem bé.
Sí, sí.
Que és DJ Jordi Balaguer.
I el coneix com a DJ Turronet.
De manera extraoficial.
Sí, festa garantida amb DJ Turronet, DJ Jordi Balaguer, Festa Major de Cubells a la Noguera.
Correcte.
Molt bé.
Tots convidats, a les 4 de la matinada, eh? Una mica tard, això
bueno,
sí.
Bueno, farem una migdiada abans. I arribarem a les 8 del matí amb les vostres peticions musicals, com sempre, a la ràdio Vintage i els discos sol·licitats. Es podeu fer arribar les peticions a través d'una nota de veu breu al WhatsApp del programa, al 669-10-10-10. 669-10-10-10. Com ha fet avui, com han fet avui, la Caral i el Gavi, de Barcelona.
Bon dia, Catalunya. Avui, 18 d'agost, Ingrid fa 50 anys.
Li volem dedicar la cançó Notorious de Duran Duran. Som la seva filla, Queralt, i el seu marit, Gavi. Moltes felicitats, mama. T'estimem molt.